Fem 10 minuts d'una mica de debat, que tingueu ocasió de preguntar el que vulgueu en els ponents, però anem una mica ajustats de temps. A mi de moment m'ha encantat que aneu dient que la tonyina no va bé, perquè el tema de la sobreexplotació de la tonyina és un problema molt greu al Mediterrani. Per tant, almenys aquí sí que jo posaria un punt positiu en la xerrada que heu fet, perquè almenys és una alerta important. Alguna pregunta amb qualsevol dels tres ponents que vulgueu?
T'he destrossat l'estudi, és que anem molt de pressa. No estic acostumada a parlar en públic, no bloquejo.
A mi m'agradaria fer una pregunta a la Mercè, que tenint en compte el que han dit els altres dos companys teus, que diguéssim, la ingesta crònica d'alguna d'aquestes substàncies pot ser molt nociva, com és que diguéssim tenir uns nivells establerts d'arsènic, mercuri, metilmercuri legals acceptats en el menjar, tenint en compte que per exemple un nen pot menjar la mateixa dosi que un adult i sent crònica pot arribar a ser letal una dosi d'arsènic? Teniu en compte això?
Sí, com bé t'he comentat, els nivells aquests venen marcats per un reglament comunitari que més el portava aquí EMA, perquè és on es fa, doncs, hi ha els límits màxims que s'accepten per diferents grups de peix. Llavors, és molt possible, aquests límits evolucionen, no són definitius. És molt possible que al llarg del temps, i en funció dels resultats de les investigacions científiques i de l'evidència científica, s'hagin de modificar. I això no vol dir que de 15 anys es baixi, per exemple, el nivell de mercuri permès és 1 en productes de la pesca. És probable que al llarg dels anys es disminueixi. Si veiem doncs, que la incidència doncs, pot ser doncs, un efecte perjudicial per la salut.
Sí, més o menys. Passa que encara no entenc gaire que estigui tan permès, saps? O sigui, que entenc bé que ho aneu baixant, però no en tenia gaire que estigués igualment permès, per exemple, 1 mg en cada lot que vosaltres analitzeu.
Sí, la valoració d'aquests límits els estableix l'Agència Europea de Seguretat Alimentària. Es van fent valoracions. Has de pensar, a més, aquest reglament és un reglament relativament nou. És de l'any 2006. És el 1881/2006. Estem al 2009. És molt probable que hi hagi una modificació en funció doncs, de l'evidència, i això el senyor Lloret ho podria corroborar. És possible que hi hagi una modificació i que es baixin els nivells de mercuri. Vale. S'ha de veure l'evolució.
Vale, perfecte. I una altra pregunta.
Sí, sí.
Si vols una precisió, potser. S'ha de distingir molt clarament, i això és una mica dur de dir, però és veritat, entre els nivells legals i els nivells possibles. Això és així. Jo, quan penso que l'administració, no tinc mania de dir. No és culpa de l'administració. L'administració és global i és quasi com a mínim europeu mundial. És a dir, hi ha un exemple per sortir-nos del que estem treballant aquí ara, ens en podem sortir els nivells d'arsènic en aigua. L'arsènic en aigua no n'hauria d'existir, perquè qualsevol nivell d'arsènic en aigua, com que és un carcinogen, no és comprensible, com tu molt bé dius, que es permeti que una aigua potable tingui arsènic. Punt. Això no té discussió. Però és que si el nivell legal permès fos zero, moltíssimes aigües serien imbebibles i molta gent no tindria aigua. Llavors, on està el límit pràctic aquí? S'ha d'intentar que no hi hagi arsènic a l'aigua, sí, però la gent té que beure aigua. Llavors, això per una banda. En el qüestió dels aliments hi ha una altra qüestió molt important, i és que es marquen els límits d'un màxim en un aliment avaluant el risc que representa que algú mengés pràcticament només aquell aliment. Val? O sigui, hasta on han de baixar? Han de baixar fins aquí, perquè a partir d'aquí pot fer mal si mengem molt d'aquell aliment. Però és que això no és així mai, o no hauria de ser així mai, i aquell aliment que està a la vora del límit que tu i a mi ens fa por, allò està integrat en tot l'aliment, perquè la ingesta diària és molt menor. No em segueixes? Clar, el que et farà mal no és menjar, si només mengessis d'aquell peix i amb aquell límit, mira, millor que no, val? Però com que, afortunadament, la dieta és plural, tot això es dilueix en tota la dieta. Ara, hi ha d'haver un límit, perquè s'ha de poder vigilar i s'ha de poder dir que t'has passat, que això està mal fet. Però aquest límit no és un límit de seguretat de salut, sinó de risc elevat. Però si només mengessis allò tindries problemes, probablement. Això, el missatge és mengeu de tot i que ells vigilin que les coses no passin de la ratlla i si pot ser la ratlla que la baixin. Però no, no, no és tal com tu plantejaves, eh? Ho veus, no?
Gràcies. Jo em dic Jordi Lleonart i soc biòleg pesquer. Vull fer una pregunta i un comentari. La pregunta és a tall del que abans ha comentat la Margarida sobre la tonyina. Que, clar, de fet, la tonyina nosaltres en mengem poca perquè gairebé tota se'n va al Japó. O sigui que, en tot cas, qui reben el mercuri aquest són els japonesos. Per una banda. Per l'altra, com sabeu, part de la sobreexplotació de la tonyina es deu a aquesta tècnica relativament recent de criar-la, d'engreixar-la. No? Aleshores, la pregunta ve per aquí. Heu comparat els continguts en metalls pesants o altres contaminants amb la tonyina salvatge o la que ha passat ja uns mesos a les granges que és alimentada, diguem, amb peix blau, que a vegades és local i a vegades prové d'importació d'altres mars i que fins i tot a vegades s'han donat casos a Austràlia d'aquest peix blau congelat per alimentar tonyines de granja ha provocat malalties importades. Bé, això, aquesta és la pregunta. I comparar, en fi, el procés aquest, no? I el comentari és sobre la paraula seguretat alimentària o l'expressió seguretat alimentària, que amb les llengües romàniques vol dir dues coses. En anglès tenen la sort de que utilitzen dues expressions diferents. Una és food safety, que és el que estem parlant aquí, és a dir, que el menjar sigui correcte, i l'altra és food security, que és que hi hagi menjar per tothom. Aleshores, no, per fer aquesta diferència, perquè aquí diem seguretat alimentària i vol dir dues coses completament diferents.
No, també s'ha posat, perdoneu, si el tema sota raó també es refereix a l'abast dels aliments a la població, a la possibilitat doncs, de ser. Pel que fa referència al que comentaves, si hem fet una valoració de la diferència entre presència d'elements químics en tonyina salvatge amb tonyina doncs, de piscifactoria. Sí, ha estat un temps, ha estat criada. Sí, les alertes que hem tingut, l'origen em sembla que eren bàsicament les dades que tenim més significatives. No te puc dir, per contestar aquesta pregunta necessitaria tenir l'origen de les mostres. El resultat que he donat són resultats globals, però em faria falta saber la procedència. En aquests moments no tinc la procedència d'aquestes doncs, mostres. Si tens interès, et puc donar ja la meva adreça i et poses en contacte i et puc dir exactament l'origen d'aquestes mostres. No s'ha fet un estudi comparatiu, no s'ha fet. Això, almenys no tinc coneixement que sigui així. Però si podria mirar l'origen de les mostres i podríem intentar saber doncs, si era un animal salvatge o si era un animal que havia estat capturat i precisament posat a consum. Les alertes, les dues alertes que es van generar aquest any eren pescades, eren salvatges, eh? Sí. Eren tonyines salvatges que no havien estat en cap cas en captivitat en cap moment i també tenien presència de nivells elevats de mercuri.
Pel que fa a l'estudi de total, tant el que he presentat jo com el que he presentat ella, que són del mateix origen, del mateix equip que ho hem fet, són, com ha dit ella molt bé, jo no ho he dit abans, quan he presentat jo, m'he oblidat, ja anava tan atropellat. No podem saber la procedència. Vosaltres sí, perquè sou, aneu a buscar una peça de peix, evidentment és la vostra feina, és aquesta. No? La nostra és fer un conjunt de... Jo no sé quina tonyina és la contaminada. Eh? Una barreja de 24 tonyines, 3 mostres i a veure quant de mercuri hi ha. Malauradament el que fem és anar a la peixateria i dir posi'm aquesta tonyina i ni el puc entendre si és salvatge o no si és. Però és aquella tonyina que menja la gent.
Si permeteu, si la tonyina...
Sí, en el nostre estudi sí.
Això vol dir que és la de baixa qualitat, perquè la de bona qualitat
és la baixa. Sí, però com no diguin ells, no? Esclar. Clar, la nostra feina... No, si tens tota la raó del món, però clar, l'objectiu del nostre treball és avaluar el que menja el català, no el que exporta el català. Llavors, clar, això és un altre estudi diferent, molt interessant.
Jo voldria comentar... Voldria comentar una coseta en relació a la presa de mostres. Dins del programa seva, una de les indicacions que es fa, sobretot per la investigació d'elements químics, és que l'origen de les mostres, si pot ser la procedència, sigui de productes elaborats i produïts a Catalunya, i en el cas del peix, que siguin pescats al litoral català. Però a vegades aquest factor no es pot tenir en compte, perquè costa trobar segons quins productes. Per exemple, aquesta manera ha fet filets de panga. I llavors dius que dintre els vasos, i la majoria venen de fora, saps? Dintre la globalització, és que a més a més l'important és que a la dieta total mengem aliments tot arreu, tot arreu. I llavors en el mostreig a vegades tenim aquest problema que sí que donem la recomanació i l'indicació que siguin productes, sobretot amb aliments químics nostres, produïts i elaborats aquí, però a vegades no és possible. I agafem, doncs ja heu vist, en les dades de, eren productes que venien de Grècia, un de Tenerife, doncs perquè, digue'm, perdona.
Amb respecte a això, amb productes del peix, hem de pensar que el que es pesca a Catalunya és aproximadament una quarta o una cinquena part del que es consumeix. És a dir, que les mostres majoritàriament han de venir de fora.
Sí, és que a més això també corrobora el fet del programa PIRAC, que heu vist, que us he dit, tenim un programa mostreig molt petit, no mostres 40 mostres l'any, em podeu dir que 40 mostres no és res, però és que va en funció del volum produït l'any anterior. I com que el volum que tenim és molt elevat, per això el nombre que se'ns assigna de mostres és menor.
És interessant veure la complementarietat dels dos programes, el programa de vigilància i el programa de dieta total. En un cas és anem a buscar els productes i hem de saber qui és el pagès o qui és el pescador, òbviament que ha pescat aquella. I en el nostre estudi això no ens interessa i és un altre enfocament també. Que es complementen, crec, bastant perfectament.
No, i el més important derivat de la vigilància, que és que jo recalco, és el programa de control que es fa posterior. Clar. Quan hi ha un resultat positiu, es va i es fan les actuacions. Es va a l'establiment, es mira si queda aquell lot, on s'ha distribuït aquell lot, si encara en queda consum, si en queda consum s'obliga l'operador econòmic a retirar-lo, i llavors es procedeix, doncs es valora i moltes vegades supera el límit normatiu. La nostra referència sempre és el límit normatiu. S'ha de procedir a la seva destrucció. I és la mesura doncs, que té, és l'eina de gestió que tenim doncs, per protegir la salut i per minimitzar els efectes, doncs, els efectes nocius sobre la salut derivats del consum d'aliments, en aquest cas per exemple productes de la pesca, doncs, amb algun element, doncs, amb algun risc, amb algun perill.
Me ha parecido muy interesante la presentación que ha hecho el doctor Guallar, porque yo creo que en media hora ha hecho hincapié brevemente en lo que es la idea básicamente del seminario, que es presentar por una parte los riesgos que proceden del mar, pero por otra parte, de manera integrada, ¿no?, los beneficios que proceden del mar justo con el mismo producto. Claro, yo, esto lleva un poco, yo creo, de confusión, o puede llevar un poco de confusión a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Comer más pescado para tener así más ingesta de omega-3 y prevenir enfermedades cardiovasculares? Pero, evidentemente, los contaminantes están más ligados con los ácidos, con los lípidos, y entonces podemos tener más problemas de cánceres y tal. ¿Cuál es el mensaje?
Bueno, yo lo que en Estados Unidos, yo sé, esto es un problema que tanto la Agencia de Protección Ambiental como la FDA, que es la agencia que controla el consumo, y que hasta donde yo sé no han resuelto todavía, que es cómo dar este mensaje a la población, porque el mensaje que está sacando una buena parte de la población americana es no consumas pescado porque está contaminado, ¿no? Yo aquí en España no sé, yo eso casi le diría a la... Le preguntaría a la doctora más cómo. Yo no soy un experto en comunicación a la población, pero es un problema muy grande, porque lo que básicamente tienes que comunicar y explicarle a la gente que el consumir pescado exige un grado de sofisticación un poco más alto que otro tipo de alimentos. Y por lo menos yo sé que en las agencias americanas esto es un tema que les preocupa mucho y que hasta donde sé todavía no se ha resuelto una forma eficaz de transmitir esto a la población. Yo no sé,
actividades de protección, tenía actividades de promoción de la salud y de una dieta equilibrada. La dieta equilibrada siempre se ha considerado el consumo de todo tipo de alimentos con una base de aporto doncs, de pasta i de carbohidrats, perdoneu, i anar pujant la piràmide i menys consum doncs, de fregits i de més. Llavors, recomanacions específiques, el que es pot recomanar és el resultat d'aquest estudi que s'ha fet l'AXA, que és l'últim que tenim, que l'informe estava fet l'any 2008, que és que recomana és una dieta doncs, variada. Bàsicament és dir no mengis peix. Tampoc estem amb la certesa científica de dir no menjar peix és bo per la salut. Abans feien referència que el seleni era indispensable. Llavors, clar, és que és complicat. No és...
¿Hay en Cataluña una recomendación como en Estados Unidos para, por ejemplo, mujeres en edad fértil no consumir ciertos tipos de... eso está igual, ¿no?
Sí, se ha fotocopiado lo vuestro.
Sí.
Es lo mismo.
El mensaje, eso es muy, muy difícil que llegue bien a la población. Y yo creo que la experiencia que tienen allí es que una buena parte de la población lo que interpreta es que no consumir pescado que está contaminado. Eso es...
Yo tengo el reflexo de algunos compañeros de feina y amigos, y algunos es cardiólogo y algunos son ginecólogos, y de tant en tant también vull preguntar, escolta'm, tinc un problema perquè... Fa un temps vaig dir l'embarassada tal, que mengés molt de bé, i ja li dic que és el contrari, que tinc que fer, com tinc que... I realment no saps què dir-li, no? És a dir, això, que mengi de tot, si està embarassada, que mengi menys peix, que mengi peixos més petits, que no mengi moll, que és molt petit però està molt contaminat, que no sempre la regla de peix gros està pitjor que petit, perquè el mínim que es vol, moll, és pobret. No, és com una rata de mar, doncs es frega de tot. Doncs, no sé, jo no vull fer propaganda del River Food, però si tu mires, allà te'n diu més o menys com ho tens que fer per no carregar-te de mercuri i, en canvi, no descarregar-te de mercuri. Ara, ve a ser això. Ve a ser, menja de tot i intenta estar equilibrat.
Hi ha preguntes més demanades?
Jo volia preguntar, s'ha parlat de la contaminació en els peixos, però també a la dels musclos, les ostres, els cargols marins, les pallarides, si això també estan afectats igualment, i si amb la depuració realment es consideren ja segurs aquests productes.
Perdona, només aquest programa CIVAC, he fet el grup genèric peix i productes de la pesca, però és que també es miren cloïses, es miren musclos, es miren diferents tipus, també es miren els bivalves. Sí, jo he vist com un dels resultats m'he donat presència en dos casos de cadmi, però torno a repetir, estàvem per sota dels nivells del 18-81. Però sí, també es fa la investigació. L'any passat a Girona les mostres que van recollir van ser de cloïsa per fer la investigació de metalls, perdoneu, per fer la investigació de metalls pesants. També es tenen en compte, eh? Grup d'aliments. No, fes.
En la mesura possible es mira tot.
Sí.
Hola, no, yo quería preguntar, en las cadenas de supermercados alemanas, o sea, sobre todo en Alemania, en Suiza, venden todo de productos sintéticos como el omega 3, y los alemanes en la bolsa de la compra, ala, venga, omega 3. Quería preguntar si, bueno, ¿qué tal?
Bueno, hay varios temas que son complejos, ¿no? Lo primero, que dentro de omega 3 hay varios tipos de omega 3. Está, por un lado, los ácidos grasos omega 3 de las plantas, que es el ácido alfa-linolénico, que es lo que tiene algunos aceites, sobre todo el aceite de canola, algunos flaxseed, no sé muy bien. Hay algunos aceites que los venden ricos en omega 3, aceites vegetales. Esos no son los ácidos grasos omega 3 de pescado. Entonces, nosotros los ácidos grasos omega 3 no los podemos sintetizar, o sea, los necesitamos consumir de fuera. Los ácidos grasos omega 3 vegetales se pueden desaturar y se pueden convertir a ácidos grasos de pescado en el propio organismo, pero esa conversión es muy baja. Y además esa conversión varía mucho de persona a persona. Entonces, lo primero que hay que fijarse con lo de los omega 3 es qué tipo de omega 3 es, si es el ALA, el ALA, que es alfa-linolénico, que viene de plantas, o si es EPA o DHA, que viene de, que es el que procede de pescado. Entonces, eso es un tema. Con respecto a suplementos, y ahora hay un movimiento muy, muy fuerte a favor de alimentos funcionales que se denominan, realmente no sabemos el impacto que tiene modificar los alimentos o crear estos alimentos artificiales en la población. Y los efectos beneficiosos son un poco, para que los consuma la población general, a mí me preocupa bastante que se consuman estas cosas. Y esto viene además imbricado con un tema de tecnología de alimentos, que hoy en día todo el proceso de síntesis de muchos de estos ácidos grasos químicamente se controla, y muchas empresas están en capacidad de producir alimentos con modificaciones, en parte por modificaciones genéticas o con muchos de estos productos. Entonces, yo creo que ahora esto es un mundo que sencillamente lo desconocemos. Y no solo los ácidos grasos, es una parte del cambio que están viniendo en muchos alimentos, e incluso alimentos que a veces se parecen a alimentos tradicionales, pero que la composición es muy diferente. Entonces, esto no lo conocemos. Una recomendación que la American Heart Association tiene, la recomendación de que pacientes, porque una pregunta habitual es, bueno, si el pescado tiene todos estos problemas, ¿por qué no consumo los suplementos de ácidos grasos omega 3 de pescado y me olvido del pescado, ¿no? El pescado tiene otras cosas beneficiosas que no son ácidos grasos omega 3 y que es parte de una dieta sana. A los pacientes que ya tienen enfermedad cardíaca, la American Heart Association les recomienda que consuman, que si no les gusta el pescado, si no consumen suficiente pescado, que tomen suplementos. Para la población general eso no está recomendado y realmente no acabamos de saber el riesgo-beneficio de tomar suplementos. Entonces mi recomendación sería, hay Marion Nestlé, que es una nutricionista americana, dice que varias personas dicen que una idea básica, esto de comer variado es importante, pero consumir cosas que parezcan comida, que las sepamos, que una persona tradicional las pueda reconocer como comida.
Sí, es al doctor Guallar también. Bueno, yo soy una analfabeta total del tema este, pero soy absolutamente interesadísima por cuestiones de salud, obviamente, ¿no? Pero la percepción que tengo de los mensajes que salen del mundo médico me hacen ser un poco escéptica por esto mismo, que unas veces pues las nueces, los frutos secos son malos para el colesterol, al cabo de 5 años son buenísimas y hay que comer cada día, y esto es una percepción que creo que es general. Entonces, pienso que parte de esto es la dificultad de los estudios clínicos, porque no son animales de laboratorio y coexisten muchos factores que interfieren en los resultados que se obtienen, ¿no? Supongo que es por ahí. Pero la pregunta es una cosa que me ha chocado, que cuando has explicado algunos de los estudios experimentales, bueno, experimentales de clínicos, decías que se cogía una población entre 40 y 70 años de edad. Para mí, no tengo ni idea, pero me parece que un señor de 70 años tiene más posibilidades de haber acumulado metilmercurio porque ha vivido muchos más años, casi el doble que el de 40, tiene también más factores por la edad y por otros factores relacionados con la edad, más riesgo de infartos. Entonces, ¿cómo manejáis este rango de edad y por qué, o sea, no es una crítica, es una ignorancia, ¿por qué no centráis más en grupos de edad más afines, por lo menos un factor menos de riesgo?
Hay dos temas y los dos temas son muy importantes, ¿no? Lo primero es el comentario inicial. Y es que es totalmente cierto que el conocimiento que tenemos sobre los efectos de la alimentación en salud, lo que somos incapaces de transmitir es la incertidumbre de ese conocimiento, porque es muy difícil hacer experimentación en humanos, y los estudios observacionales de dieta son muy complejos. Entonces, y hay muchos niveles de incertidumbre respecto a la composición de la dieta, lo que la gente recuerda, y eso es muy, muy, muy difícil de transmitir, ¿no? Y sobre todo, hay para temas que yo creo que tenemos un poco más de seguridad, por ejemplo, yo creo que sobre todo para temas que son potencialmente perjudiciales, yo creo que es más fácil, porque hay una cosa que es hay un principio que para cosas que pueden ser potencialmente perjudiciales no es necesario tener certeza absoluta de que son perjudiciales. Muchas veces, entonces, por ejemplo, yo creo que no tiene sentido esperar a que estemos convencidos de que el mercurio, o es lo mismo que ha dicho el arsénico, de que estemos absolutamente convencidos de que es totalmente perjudicial para eliminarlo. Muchas veces nos metemos en líos cuando recomendamos cosas, y muchas veces las cosas se recomiendan basadas en lo que nos resulta más fácil estudiar, que muchas veces son variables fisiológicas, variables intermedias que se pueden hacer estudios, pues que a lo mejor algo que baja la presión arterial o que cambia esto, y luego eso tiene otros efectos globales. Entonces, eso es muy difícil y es un problema que no tenemos resuelto, y eso origina que luego, cuando vas conociendo más las cosas, vayas cambiando la percepción, y eso es un problema muy grave, y por desgracia eso genera desconfianza en lugar de lo que debería ser parte nuestra de los científicos y parte también de los medios de comunicación, es no transmitir escepticismo, sino transmitir que estos conocimientos tienen un rango de incertidumbre amplia, porque es muy complejo. Con respecto a la pregunta, que se me ha olvidado completamente. En la práctica lo que hacemos es que dentro del estudio, o sea, se estudian personas mayores, esto es como cuando le preguntaron al ladrón que por qué robaba bancos, ¿no? Porque es donde está el dinero. Nosotros queremos estudiar eventos clínicos, podemos estudiar muchas cosas, podemos estudiar tensión arterial, que se puede estudiar en todo el mundo, pero al final lo primero que queremos evitar es que la gente se muera o tenga un evento clínico. Entonces, si estudiamos personas muy jóvenes, no vamos a estudiar esos eventos clínicos. Entonces, estudiamos rangos de edad, pero en los estudios en los que queremos tener casos de cáncer, casos de infarto de miocardio, de accidente cerebrovascular, el principal determinante es la persona mayor. Y la forma en la que lo tratamos es que en los análisis, esto es algo que es un poco más técnico, comparamos a las personas de la misma edad entre sí. Digamos que ajustamos por edad, o sea que no comparamos a la persona de 70 años con la persona de 40 años, sino comparamos a dos personas de 70 años, uno que tiene niveles de mercurio, de cadmio, de lo que sea más alto, con otra, y luego miramos si esos efectos cambian por edad, pero es muy complejo, y es cierto que la edad es un factor muy, muy, muy determinante. Por esto es también muy importante, y a mí una de las cosas que más me interesa de algunos de estos compuestos que ha mencionado el doctor Llobet, esta característica de persistencia, porque yo creo que algunos de estos compuestos que estamos estudiando que persisten, a mí uno de ellos es el cadmio o el plomo. El cadmio, por ejemplo, es un ejemplo de un metal que casi no lo eliminamos. O sea, nosotros vamos acumulando el cadmio que vamos comiendo, ingiriendo o fumando a lo largo de la vida. Eso acaba almacenado en el riñón, vamos eliminando una parte de cadmio. Entonces, los efectos que tienen a lo largo de los años, es posible que esos sean algunos efectos que están detrás de lo que percibimos como envejecimiento normal, en este caso del riñón. O sea, esto no lo sabemos, y eso es muy, muy difícil de estudiar, porque son efectos a muy largo plazo y de concentraciones que no llamaríamos tóxicas.
Muchísimas gracias a los tres. Está claro que el tema daría para mucho más, pero tenemos poco tiempo. Vamos a cortar un poco el descanso, haremos solo un cuarto de hora. Tenéis un café aquí para descansar un poco.